Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. La franja palestina de Gaza està en aquests moments al límit d'una guerra entre Israel i les milícies palestines. En la tercera jornada de violència, avui s'han intensificat els bombardejos a la franja de Gaza i també el llançament de coets cap a algunes ciutats israelianes. Ara mateix el balanç provisional, com us hem dit també a l'entrevista del programa El Mirador de l'Actualitat, és de més de 50 palestins morts, entre ells una quinzena d'infants i 6 israelians, balanç de tots aquests dies. Des de dilluns, primer dia d'intercanvi d'atacs aèris, les milícies de Hamas i la Jihad Islàmica han llançat més d'un miler de projectils en total contra ciutats israelianes. Alguns d'ells han arribat a Jerusalem i a Tel Aviv. El sistema israelià de protecció antimíssils, cúpula de ferro, ha neutralitzat la majoria dels coets, però les sirenes antiaèries no paren de sonar a les comunitats israelianes properes a Gaza. Avui en el programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font, ha assegurat que no és previsible que hi hagi una guerra que vagi a més els propers dies, però sí que és molt difícil qualsevol acord que acabi amb el conflicte de fons, almenys a curt termini. Canviem de qüestió. El grup d'experts independents creat per l'Organització Mundial de la Salut per analitzar la resposta al Covid reparteix responsabilitats i avisa que no estem preparats per una altra pandèmia. La situació actual, que ha matat més de 3 milions de persones al món i n'ha infectat més de 159 milions, s'hauria pogut evitar, segons l'informe presentat per aquest grup internacional, que afirma també que s'ha arribat tard tant al diagnòstic de l'emergència com al de la pandèmia. L'11 de març era massa tard, segons aquest document. I també recordem que el Procicat ha aprovat finalment el pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn, l'únic sector que encara no el tenia i que encara no ha pogut reobrir. El pla contempla mesures generals per a l'obertura de locals i establiments que funcionin com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals o karaokes. I en plana política, pacte de mínims, el que s'ha assolit avui per desencallar l'inici de la legislatura. Esquerra, Junts i la CUP han pactat 4 punts aquest migdia en una reunió al Parlament amb la mediació dels copaires. No hi ha, però, cap detall sobre quina seria la fórmula de govern i sí que es parla de la necessitat d'aprofitar la majoria independentista i de donar una resposta a la crisi social i econòmica, així com implementar un acord per l'autodeterminació. En plana cultural, el Liceu celebrarà els seus 175 anys amb gran òpera del segle XX i envoltat d'estrelles. Serà amb un pressupost de 49 milions i mig d'euros. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Oh, la la, la France. Esa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la la, la música i és el programa més francès que tenim. Oh, la la, la música, els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Thank you. A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com ja sabeu, a l'Hora del Pati, una de les idees que hem anat descobrint i que esdevenen com una mena de concepte que es va repetint és la sorpresa per la quantitat enorme d'iniciatives que té el món educatiu al nostre entorn, un entorn molt ampli, i que, com sempre passa, no acostumem a parlar-nos els uns amb els altres. I avui, a l'Hora del Pati, volem portar una iniciativa que ve de les Illes Balears i que ens sembla molt interessant i que digna de ser comentada al nostre programa. Som-hi, doncs.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit. Per fer-ho, per parlar d'aquesta iniciativa, que en parlarem amb més calma, però que és, a més, el nom el trobo molt enginyós, no? Plis Educació. Ens acompanya el Josep Ignasi Aguiló. Molt bona nit, Josep Ignasi.
Molt bona nit. Molt bona nit i moltes gràcies.
Josep Ignasi és llicenciat en Ciències Econòmiques, doctor en Economia per la Universitat de les Illes Balears. És professor titular d'Economia i ha fet, diguéssim, un munt de papers. També ha tingut vinculació en el món de l'empresa i ha tingut, i això també és interessant, vinculació en el món de l'administració. De fet, va pertànyer en el seu moment al govern de les Illes com a formant part de la Conselleria d'Economia i Hisenda. O sigui que, diguem-ne, no... Que el currículum és gros. Tot que és veritat, que ja sabeu que nosaltres, que som, amb això som radicals exclusivistes, diguem-ne, només considerem a la gent que dona classe, diguéssim, per entendre'ns. I, feliçment, el nostre convidat també és docent, la qual cosa el podem convidar amb dignitat. Bromes a part, no és veritat. Respecte a tothom, només faltaria.
Sí, però és important. Sí,
el que sí que és veritat, que hi ha una pregunta que sempre fem i que m'agradaria fer, imagina el teu cas amb un currículum tan ampli, té un matís, diguéssim, com d'especial interès, no? Que és respecte a la teva vocació. Com vas trobar la teva vocació? Com vas anar a parar a donar classe?
Bueno, vaig a parar a donar classe perquè vaig conèixer un dels professors en el que vaig establir relacions durant tota la carrera, estudiant a Barcelona, els primers anys vaig estudiar a Barcelona, i sempre va quedar una mica la idea de que donar classes podria ser algo molt bo. Després vaig passar a l'empresa privada, perquè era una mica la sortida natural en aquell moment, però en so temps, com aquí se va muntar, aquí a les Illes se va muntar la Facultat d'Economia, pues, la relació amb aquest professor que va venir a Palma a contribuir, no?, en la seva feina a muntar aquesta facultat, pues, a partir d'aquí, i la veritat és que va anar tot rodat.
Per tant, de fet, tenia pensat preguntar-te una cosa que també ens ha de preguntar, si hi ha algun mestre que t'ha marcat, i de fet ja la resposta ja queda implícita, diguéssim, no?
Sí. No, és un personatge que dins la comunitat nostra de les Illes Balears sempre ha tingut molta importància, ha estat el gran referent en el món de l'economia, i sí, m'ho va marcar, sí.
Clar, polític, economista, docent, de les tres branques, quina escolliries? O millor dit, no, aquesta no és una bona pregunta, no s'ha d'escollir entre els fills. Més aviat seria, què és el millor que t'ha regalat cada una d'aquests exercicis, d'aquestes professions, per dir-lo així?
Pues jo crec que el món de l'economia sempre m'ha agradat, ser un món social, de les relacions socials, com se poden fer les coses millor, que és el que du a que hi hagi més harmonia entre la gent. Tot això ha estat sempre una corolla que m'ha perseguit i que me fa, pues, estar al tanto, fer lectures contínuament. En fi, he disfrutat molt de parlar d'economia, de fer economia, d'estudiar economia. He disfrutat i continuï disfrutant molt de tot això. En quant a docència, jo crec que és una de les professions millors de totes, no? Perquè això de tenir gent que t'està escoltant i que de qualque manera tu deixes la teva empremta en ells és algo tremendament agradable i sobretot que inclús jo diria que agraït o molt agraït, no? I en el món de la política és l'aprenentatge. La política és molt complicada, és molt difícil, és dura, és molt exigent i la veritat és que no t'ho duu a dur una vida còmoda, però en canvi sí que tens una capacitat d'aprenentatge, de veure el que és la realitat, de veure el que són els jocs d'interessos de les distintes parts, que des d'altres perspectives és més complicat.
Sí, de seguida passarem a parlar d'un dels temes que ens ocupa, no?, que és aquesta iniciativa vostra de Plis d'Educació, però volia aprofitar que tinc un economista per fer algunes preguntes així, diguem-ne, aficionat a nivell d'usuari, no? Perquè l'economia, que és una ciència molt de la nostra època, diguem-ne, hi ha una broma que a mi em fa molta gràcia, que és allò que diuen que els meteoròlegs existeixen per fer que els economistes no siguin els que s'equivoquen més, o una cosa així. Perquè d'alguna manera se li exigeix a l'economia una cosa que és pròpia més de les ciències naturals que de les ciències socials, que és la previsió, diguem-ne. No? Però també és veritat que l'economia és una de les ciències socials, diguem-ne, amb més vinculació a la realitat. De fet, a mi, jo sostinc la teoria que el món dels negocis és l'últim reducte del realisme a Occident, diguem-ne, cosa que em el fa valorar més del que pensava. No? Explica'ns una mica què pot aportar l'estudi de l'economia a la nostra època.
Bueno, jo crec que el que pot aportar bàsicament és un coneixement acumulat durant molts anys d'història, no? I de com les ciutats i les societats de vegades són més inclusives, són menys inclusives, duen més el bessó del conflicte o, en canvi, poden ser més harmòniques. Tot això, mirant el que ha passat al llarg del temps i intentant extreure quins són els elements, jo crec que és el que és l'essència de l'economia, no? Jo crec que l'economia ens mostra que en el món social tot està relacionat amb tot, i tocant una peça toques de vegades moltes altres que no hi penses, no? La teoria de les conseqüències no intencionades. Penses que potser... Sí, és la teoria de les conseqüències no intencionades. De vegades els governs intenten, amb bona voluntat, fer els governs o qualsevol altre, intenten dur a terme una determinada acció i surt a son revés. I en gran part és perquè els mecanismes econòmics pues s'han de conèixer i de vegades no és fàcil.
Entre el model més liberal i el model més dirigista, hi ha algun punt en què ens puguem sentir còmodes?
Hombre, jo crec que nosaltres, la nostra societat està a un punt pues, clarament intermig, no? Tenim, per una banda, una economia pública que està al voltant de... no arriba, però quasi el 50% de l'activitat econòmica, i una altra part que desenvolupen les empreses privades. El nostre cas és un cas clarament intermig.
Molt bé. Bé, deixem l'economia, que no... Tu ets expert, jo no, i no voldria embolicar-me. I sí que voldria que parléssim de...
No, però és molt interessant.
Sí, sens dubte. De fet, és un dels... A més, diguem, com passa molt sovint en educació, és un element que en els debats públics, en els debats publicats, no? Fins i tot als cafès, se'n parla molt, i moltes vegades, al meu entendre, amb pocs coneixements, diguéssim, la gent tira molt de tòpics, per dir-ho així, no? En educació això és claríssim, també, no? Una certa responsabilitat dels entesos, en el meu cas més d'educació, en el teu cas d'economia també, és d'alguna manera difondre, divulgar les idees més nítides, no? Perquè es pugui pensar millor.
Efectivament, sí. Estic d'acord que de vegades les coses són una mica més complexes de lo que poden semblar i necessiten un tractament que sigui una mica més profund, una mica més tranquil, una mica més equilibrat, no? Sí, això estic totalment d'acord.
Anem a l'educació, diguéssim. M'agrada molt aquesta iniciativa, m'agradaria que ens expliquessis, no? Es diu PLIS Educació, que em sembla que és evident que és un joc de paraules, però l'acrònim no és Professors Lliures d'Enginyeria Social. Bueno, les sigles en castellà,
efectivament.
No? Professors Lliures d'Enginyeria Social. No? Explica'ns això, perquè així jo he de reconèixer que només amb el títol ja em teniu mig guanyat. Ja, m'ha agradat molt. No, explica'ns.
Té que veure amb els aconteixements que van tenir lloc aquí a les Illes Balears cap al 2012-2013, on se van intentar dur iniciatives d'introduir pues, més matèries en distints idiomes, introduir pues, d'una forma més important el trilingüisme, no? I a partir d'aquí doncs, vam observar que tenim un sistema educatiu molt burocràtic, on el professor té una importància de vegades doncs, que no és la que se mereix en el sentit de que som professionals, vull dir, tenim un nivell, el nivell formatiu de, dels treballadors de l'educació és tremendament elevat, i moltes vegades el sistema pues, es tracta com si fossin quasi una peça d'un engranatge, no? Quan no és així. I a partir d'aquí se mos va córrer pues, que havia que posar l'educació en el centre del debat. En aquell moment, pràcticament, l'economia era tot, perquè estava en una crisi, estaven les darrers, les darrers tongades d'una crisi, però una crisi és molt important, i vàrem pensar que era el moment que el debat girés també entorn a l'educació, en els papers dels professors, i mirar de posar una mica de fre, per dir-ho de qualque manera, no? De limitar una mica aquesta invasió burocràtica que mos duia a un ofegament que pràcticament mos marcava absolutament tot, no? Quan se va discutir això de trilingüisme, donava la sensació de que els professors eren com la televisió, que té un dual, no? Que pots apretar el botó i des de la conselleria corresponent se pot dir que has de fer les classes d'una manera o d'una altra, amb un idioma o amb un altre, amb unes paraules o amb unes altres, no? Perquè, a més, també estava entrant allò de lo políticament correcte. I nosaltres, pues, lo que pensàvem és que una vegada pues, un ha tingut una plaça per una oposició, en moltes ocasions dura, ha de tenir pues, la capacitat de triar molt més elements de, per motu propi, no? per la pròpia professionalitat.
Mirant això concret, després parlarem de més coses, eh? Però ja que em dones peu amb el tema de les qüestions lingüístiques, diguéssim, que de vegades acostuma a ser el gran debat, a Catalunya no cal dir, a les Balears esteu patint això també, diguéssim, una segona onada, per dir-ho així, però també, moltes vegades es planteja en termes estrictament polítics i a mi em sembla una greu traïció als nostres alumnes, no? Perquè quan es parla...
Efectivament.
Per exemple, no? A Madrid, que s'han posat de moda els col·legis bilingües, que diuen ells, no? Perquè en el seu cas és castellà i anglès. No? És, mira, nosaltres portem molts anys en una societat bilingüe. Molts dels, de nosaltres som més o menys bilingües, però a l'hora d'explicar, a l'hora de donar una classe en què hi ha un esforç gran per adaptar-te al llenguatge dels alumnes perquè t'entenguin, has de poder-ho fer en la llengua que et sents més còmoda. O sigui, jo de vegades em dic, mira, aviam, si tu saps parlar català perquè tens el C2, però quina és la teva llengua materna? En castellà, fes la classe en castellà perquè t'expliques millor. Llavors, perquè sí, això sí, és un bé sí, pels sí. alumnes. No? Imagina't fer classe nosaltres en anglès. És una bogeria. O sigui, és que és una bogeria. És que no em sap greu.
Sí, no sé com ho veus. Aquest és un tema central per nosaltres, el tema idiomàtic, no? Perquè, bueno, pues lo que observam és que la realitat social és que és totalment bilingüe, com tu dius, però absolutament bilingüe, no? La majoria de gent se pot manejar més o menys bé en els dos idiomes, i n'hi ha uns que ho tenen millor amb un i uns altres que tenen millor amb l'altre. I que el sistema d'aprenentatge per part dels estudiants pues, és convenient que ho facin inicialment en la seva llengua, no? I el que observam és un, pues, bàsicament un desplaçament total i absolut del castellà. De fet, nosaltres ens hem dedicat a fer estudis de lo que està passant a les escoles de Balears i, pues, d'una manera o d'una altra, el castellà queda sempre raconat, sempre. I és una de les coses pues, que nosaltres denunciam i posam damunt la taula.
Creus que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integradores i igualitàries? Doncs tens el teu espai els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 10:15 del matí a Plusvalua Dones, a Ràdio Estel, produït i presentat per Mireia del Pozo. Educant la igualtat, mesures per erradicar la violència de gènere, la igualtat salarial i molt més. Parlem d'un món millor per totes i tots. Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 10:15 del matí, Plusvalua Dones, a Ràdio Estel. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant avui amb el Josep Ignasi Aguiló sobre educació i sobre aquesta iniciativa de Plis Educació de la que estem explicant. No? Hi ha hagut un moment, en la primera part, que has parlat, no?, que un dels vostres objectius era centrar-vos, centrar l'educació en el centre del debat. No? Això em sembla una cosa importantíssima. També és veritat que hi veig un risc, perquè el mateix risc que dèiem abans, no? És a dir, ja, si debaten sobre educació gent entesa en educació, ja la batalla és forta, diguéssim. Ja hi ha unes discrepàncies, diguem-ne, metodològiques i fins i tot antropològiques greus. Però a la que entra gent, diguem-ne, que ho planteja des de posicions polítiques o d'altre tipus, no? Perquè al final l'educació és com l'alineació del Barça, no? Tothom té la seva, diguem-ne, encara que no entenguin de futbol, diguem-ne, no? I clar,
Això,
la cosa és complicada, no?
Sí, no, és complicat. I, a més, per l'ambient polític, l'educació és molt golosa, no? És molt golosa perquè te pot dur a pensar que estàs formant amb una determinada ideologia, amb una determinada forma de pensar, amb una determinada construcció de la realitat, no? I de fet, nosaltres, una de les nostres essències és intentar, de qualque manera, deixar aquesta acció política fora del món educatiu, no? Nosaltres pensem que l'educació ha de transmetre valors, ha de transmetre coneixements, ha de transmetre capacitat de fer les coses ben fetes, ha de pensar per un mateix, de tenir la cura de crear l'autonomia personal de les persones. I evidentment, veiem per part dels partits polítics, és tentador entrar en el món educatiu. I n'hi ha que ho fan per la porta grossa. I llavors, nosaltres, és una de les coses que intentàvem, de qualque manera, posar damunt la taula per dur el debat a el que sigui estrictament pedagògic.
Has parlat abans d'un enemic, la burocràcia. Jo, d'alguna manera, també he parlat de l'enemic ideològic o de la batalla ideològica.
Sí, també.
Parlem de cada un d'aquests aspectes. Potser la prèvia és la qüestió ideològica, però de la burocràcia, certament, a l'hora de la veritat, és el que més t'asfixia, no? Quina seria la vostra visió, la de Plis, per dir-ho així genèricament, suposant que sou un grup que discutiu entre vosaltres i us poseu més o menys d'acord, quina és la visió global de l'educació? Jo veig que, sobretot, és un àmbit, sí. O sigui, diguem-ne, el que he pogut veure és, diguem-ne, que l'acadèmia ha de ser academicocèntrica, no?, per dir-ho així. O sigui...
Sí, més o menys, seria una bona expressió. Seria una bona expressió. La idea és que l'educació el que ha de fer és potenciar l'ensenyament i l'autonomia de pensament de les persones a l'hora de triar la resta de valors, no? S'han de transmetre coneixements, s'ha de posar molta cura en el que és sobre les coses, conèixer la realitat, i a partir d'aquí que cada un pugui jutjar seguint els seus propis criteris. No tant marcant una línia, que de vegades és el que nosaltres notem, no? Marcant una línia que intenti dur el pensament cap a un costat o cap a un altre. Això és el que intentem evitar.
I d'aquí... L'enginyeria social.
Lo de llibres d'enginyeria social, no?
Sí, sí, exacte. Bé, de fet, és cert, no m'atreviria a dir-ho, i menys per entendre, diguéssim, quines són les causes més o menys profundes, però sí que és cert que estem vivint a tots els nivells, o, diguéssim, uns intents d'enginyeria social molt forta, no?
Molt forta, sí.
També és veritat, imagino que els que pretenen aquests nous dissenys socials d'alguna manera deuen considerar que els dissenys socials de tota la vida també eren molt esbiaixats metodològicament o ideològicament. Però, clar, jo tinc un principi que és que, en cas de dubte, statu quo, no? És a dir, o tens molt clares les coses que has de fer, més val no fer res, perquè, si no, pots espatllar-ho sense voler, no?
Bueno, o pots fer coses que siguin més acordes en el que és una acció pues, majoritària i en el que podríem dir un cert, no sé si emplear la paraula, però un cert sentit comú, no? Sentit comú en el sentit de compartit, de compartit. Antes parlàvem del tema idiomàtic i aquest és un dels grans temes. Bueno, tenim una societat que és bilingüe, que hi ha gent que parla un idioma, que hi ha gent que parla un altre. Nosaltres pensem que l'educació pues, ha de reconèixer aquesta realitat i no forçar una realitat que no és, que no reflecteix el que realment és la societat. Perquè, a més, dur a una certa divisió social, on aquella persona que ha d'estudiar en l'idioma que no li va millor, que no és el més proper a casa seva, pues, probablement tindrà més dificultats i quedarà marcada arrel de tot el camí, no? Durant tot el camí educatiu.
Sí, una reflexió al respecte d'això, amb això, diguem-ne, penso que a Catalunya es portem alguns anys d'avantatge, diguéssim, no? Que es pot arribar a produir... L'origen de la idea de la immersió lingüística a Catalunya era fer una sola comunitat, diguéssim, en principi no em sembla malament, diguem-ne, eh? Així, sobre el paper...
Subjectiu, no.
Exacte. Ara bé, el que acaba passant és que, com que de fet sempre el que passa a classe no és directament proporcional al que passa a la realitat, no? Diguem-ne, el món acadèmic és un món paral·lel que ens hem d'esforçar en comunicar-lo a la realitat, però que té les seves dinàmiques pròpies. El que acaba passant, i ho veig en els... Ja tinc una certa experiència amb els anys, que els alumnes castellanoparlants que s'escolaritzen en català tenen una relació amb el català com es tenia a l'edat mitjana amb el llatí. És una llengua que es llatinitza, diguéssim. És la llengua de cultura, per dir-ho així, però no és la llengua real. Per dir-ho, no? Hi ha alguna distància. Per exemple, una cosa tan curiosa com que no, els meus alumnes, simplifico, però saben perfectament què és el guaret, però no tenen ni idea què és el barretxo, perquè és una paraula tècnica, i en canvi saben el que és la lechuga, però no saben el que és l'enciam, perquè a l'escola no parlem d'enciams, per dir-ho així, no? Clar, es produeix un esbiaix, no? una bretxa, que no me deixes la paraula, abans en dèiem esquerda, però una esquerda real entre el món cultural, el món percebut a l'aula i el de la seva experiència. Això és demolador per la vida educativa.
Això és demolador, efectivament. Sí, estic totalment d'acord. Se crea una espècie d'irrealitat que, a més, jo crec que acaba dividint la societat encara més, no? En lloc de aconseguir aquest objectiu d'una aquella comunitat, pues, acaba produint aquesta ruptura, aquest trenc entre uns i altres. I això és el que nosaltres observam aquí i duim, com dius, una sèrie d'anys de retard, no? Respecte a vosaltres, però aquí se comença a observar que això està passant. I, a més, a través d'aquest tipus d'accions, que diríem pues de tot o res, no? Pues va darrere d'això van altres temes. Podria ser els llibres de text, com podrien ser altres coses, que acaben fent que aquesta invasió de la política dins el món educatiu s'acabi produint.
Sí, a més, és un debat que em diu, no? Que em diu la frase clàssica, que la guerra, la primera víctima és la veritat. D'alguna manera, en el debat educatiu això passa, diguem-ne. És el polaritzar-se les situacions, i a Catalunya, malauradament, els últims anys hem viscut aquest fenomen d'una manera molt intensa, no? El polaritzar-se les posicions, el reduccionisme habitual s'enforteix, diguéssim, no? I
és, o efectivament, ets, efectivament.
O ets superunionista, o ja ets un indepe, o ets supercatalanista, o ets un fatxa, diguéssim, no? És a dir, no hi ha matisos a gris, sí, i normalment els matisos a gris són el que ocupen tot l'espectre, pràcticament, no?
Efectivament, sí. Hi ha una espècie de polaritat total, no? I una polaritat que acaba, doncs, de qualque manera, deixant una mica de banda el que són els coneixements per donar més importància a el que és doncs el pensament polític.
I aquest esbiaix en la percepció, que solia ser l'enemic de la feina acadèmica, no? El professor, l'intel·lectual, que buscava era buscar la veritat més enllà de les limitacions de la percepció, s'ha acabat convertint en l'objectiu, diguem-ne.
En l'objectiu, sí, totalment d'acord. Això és una mica pues, el que aquí es veu i intentar pues, mirar de posar-lo damunt la taula, no? Intentar treure-lo en mitjans de comunicació, en els foros de debat, perquè la gent ho vegi i sigui conscient de que, bueno, que estem atents de fer les coses d'una altra manera, però que convé pues, fer-les d'aquesta manera alternativa. No?
Parlaves abans, i és que m'ha cridat l'atenció, de la burocràcia com a enemic, no? De fet,
sí.
Això a mi m'ha sorprès, en certa manera, perquè, clar, quan ens posem a debatre sobre educació, tendeixes a elevar-te, no?, als principis, però, de fet, a la pràctica, i això me n'he adonat gràcies al que deies, que l'autèntic enemic és la burocràcia, per dir-ho així, no? Abans es parlava, no, tota la vida s'havia parlat de la llibertat de càtedra, no?, com el gran, no?, el gran
reducte
de la ciència, sí, i des de que hi ha governs democràtics ja no es parla de llibertat de càtedra.
Efectivament.
I a la secundària, a la primària i al batxillerat ha desaparegut, diguéssim. No? I això sí. Em sembla molt interessant. Explica'ns una mica.
No, doncs bàsicament és això que tu dius ara. És bàsicament el fet de que com hi ha aquests organismes que estan per damunt del professorat i de les persones que són professionals de l'ensenyament, acaben dissenyant, en principi, doncs, uns camins que poden ser lògics, però a poc a poc, se va fent una espècie de disseny de tot el que ha de fer el professor i el converteix en una peça d'una maquinària. Acaba despersonalitzat el professor. El tema idiomàtic és l'exemple. Bueno, doncs aquí tu toca fer les classes en tal idioma. Escolta, potser jo tenc els estudiants d'una altra configuració i m'estim més emplear una altra forma de fer les coses. Això acaba no sent possible. I qui diu això, anem a més, perquè després està el llenguatge políticament correcte, està el tipus d'avaluacions, i acaba el professorat despersonalitzat, per dir-ho d'alguna manera. No? I el que comanda no és un conseller ni un director general, és una espècie de... d'ell, que no se sap qui és. És el mandat d'una maquinària que s'ha posat en marxa i que té vida pròpia.
Tal com ho descrivies, m'imaginava a Chaplin el temps, no? A la pel·lícula de Temps Moderns en la cadena muntatge. Sí. És que, clar, de fet, han passat molts anys, els que estem a la cadena muntatge som els professors, diguéssim.
Efectivament. El professor que hauria de ser una persona, com ha estat tradicionalment, no? Amb un cert prestigi social, maneja coneixements i transmet els coneixements a gent més jove. Una feina realment important. I en canvi, pues, se li marquen tots els límits, se li marca pràcticament si, per davant, per darrere, en fi, per tot, se li marca, no? I és, no pot ser. Quan és el sector, segurament el sector que diguéssim des del punt de vista econòmic, per parlar en termes econòmics, on hi ha gent on hi ha més gent formada, on hi ha gent més capacitada. En diferència, no? No el trobaràs amb altres sectors. I, en canvi, el marge de llibertat que se li deixa és cada vegada més petit.
Això, mira, això ho parlava un dia amb el meu inspector, l'anterior inspector de la meva escola, que era una persona molt sàvia i que em servia molt de conseller, fins i tot, no? Que deia, mira, és que als professors no se'ns paga per fer, se'ns paga per pensar. Per pensar com podem aconseguir que els nostres alumnes pensin i facin. I això, clar, no ho pot fer una peça en una maquinària per molt ben ajustada que estigui.
Efectivament, no? I després hi ha realitats que són evidents. Una escola no és exactament igual que una altra. I si les trates com iguals, acaben generant diferències que després són molt males de revertir, no? I el professorat, pues, jo crec que tenim és una persona formada, és una persona capacitada, hi ha que tenir un cert marge de confiança. La llibertat de càtedra tenia molt de sentit, no? I té molt de sentit, la llibertat de càtedra. No, jo crec que una de les coses que haurien d'aconseguir, que serà molt difícil, perquè una vegada crees aquests aparatos burocràtics, estan creats i funcionen per ells mateixos. Però jo crec que una de les coses que aconseguia és intentar limitar aquest creixement de l'aparato burocràtic.
Sí, perquè a més passa una mica com amb els ordinadors, no? Que vas instal·lant programes i els desinstal·les, però deixen restes, no?, en el sistema.
Sí.
Jo sóc víctima, per la teva edat, imagino que tu també, més o menys, sóc víctima de la, diguéssim, primera gran reforma progressista d'Espanya que la va fer el govern de Franco, la famosa llei de Villar-Palasí, diguéssim, no?
Que havíem
d'estudiar la teoria de conjunts a primària, que jo sabia una cosa que jo
no s'ho parla. Efectivament, sí, sí.
I clar, al final són els primers que introdueixen les notes no quantitatives, no? Allò, el que segur que els nostres dies més grans, el bé, el suficient, el molt deficient, que després el van fer desaparèixer. No? I al final el que acaba passant és que es va quedar en la nomenclatura i va passant la moda del moment i s'acaben fent les coses com sempre, no? Crèdits variables. Primer fèiem crèdits variables, com va venir la reforma de la LOCSE, els cursos s'estructuraran en trimestres, un gran... De fet, al final, que si procediments, continguts i no sé quantos, acabaves posant una nota, diguem-ne, no? Però la nomenclatura es quedava, no? És que són una sèrie de pesos morts que vas arrossegant al sistema.
Sí.
I que no saps mai a quina és la norma. Aquests l'hem de provar amb asterisc o sense asterisc. Ja no sé, no... Han tornat a canviar. Sí. Què volen ara aquesta gent, diguéssim, no? Recordo la cançó de la Vega Mar. Què volen aquesta gent que emeten un decret de matinada, diguéssim, no? Perdó.
Sí. No, és que és així, no? I bueno, pues allà és on t'adones que les realitats són males d'aplicar, perquè... pues són diverses, són diferents, i la burocràcia tendeix a una unificació que moltes vegades no té sentit.
Jo te recordo amb això de la burocràcia, és una anècdota totalment secundària i molt antiga, més a més, però em fa gràcia. Va haver-hi un moment, estic parlant dels anys 80 i tants, jo fa molt de temps que estic a l'ofici, i es va establir una norma en què per poder donar classe en català havies de tenir no sé quin nivell, diguéssim, no? El B, no sé quantos, el C, no, no recordo.
Sí.
I un professor, diguéssim, que ja deu estar al mort, ja està, diguéssim, al cel sigui, diguem-ne, que deia, oiga, ara que aquesta gent, el Pujol m'ha de dir a mi si puc fer la classe en català, quan jo la feia en època de Franco, saps? Clar. En Franco feia classe en català i ara el Pujol m'ha de donar permís, no? És com un absurd, diguem-ne, no?
És un absurd, sí. És un absurd que, a més, no té valor pedagògic, que ni un, no? Sinó tot el contrari, que és una dificultat a l'hora d'aprendre i a l'hora d'avançar en el que seria pues, tenir persones formades i tenir persones capacitades per fer pues, el que vulguin fer. No? La burocràcia és un dels elements, la burocràcia, juntament amb aquesta incursió política dins el món educatiu, jo crec que són els dos grans elements que nosaltres identificam com el gran problema.
Tinc un dels meus mestres, sempre deia, no?, que ell deia, jo no vull ensenyar als meus alumnes, no vull transmetre als meus alumnes les meves bones idees. Jo el que vull és transmetre'ls un mètode perquè aprenguin a jutjar les meves idees. Perquè així jutjaran les meves i les de tots els altres.
Clar, sí. Se trata d'això, de que puguin tenir un pensament autònom, que tinguin una formació rigorosa. Se persones que diguéssim lliures i capacitades pues, requereix saber llegir i escriure molt bé, saber pues, un mínim de coneixements matemàtics, un mínim de història compartida, un mínim de, en fi, de diferents elements. I això és l'educació. Bàsicament és això. I això és el que he de pensar.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. la Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant d'educació amb el Josep Ignasi Aguiló i la seva iniciativa de Plis Educació, diguéssim. De fet, no t'he preguntat abans i m'agradaria que m'expliquis una mica, perquè no se m'ha acudit fins ara, em sap greu, però qui sou, diguem-ne? És a dir, tu i quantos més, per dir-ho així.
Bueno, som un grapat de professors, som una sèrie de professors que ja ens vàrem posar d'acord una mica quan vàrem veure aquesta tendència en el pensament únic en el món educatiu, no? On era difícil portar idees diferents a les que dominaven l'ambient. I nosaltres el que som, bàsicament, són els professors una mica díscolos, per entendre-nos, no? Els que no seguim els mandats de forma que compartim el pensament d'aquest únic, no? Sinó que veig les coses d'una forma alternativa, no majoritària.
Teniu una web?
I de qualque manera, sí, tenim una web i nosaltres aspiràvem a això, no molt més, a ser una pedra a la sabata.
Perquè hem vist a la vostra web, hi ha tot un seguit d'articles, d'iniciatives, i dic que si un té ganes de saber, de reflexionar sobre l'educació, té molta substància.
Oh, hi ha molt de material, sí, hi ha molt de material. Moltíssim de material, nosaltres escrivim, també recollim articles que se van publicant i, de qualque manera, intentant que tot segueixi una determinada línia que se queda, compartim els que estem afiliats en aquesta associació.
Que, pel que he intuït, és una pregunta, us moveu més en l'àmbit de l'ensenyament universitari? O també hi ha professors de secundària?
No, es mouen bàsicament en l'ambient de l'escola i de la secundària.
Ah, molt bé.
Bàsicament. També el món universitari, però el món universitari de moment no té els mateixos condicionants que té el món de l'escola.
No esteu tan fotuts, de moment.
Sí, per dir-ho qualque manera.
De moment.
Per dir-ho de forma plana, sí. Sí, la burocràcia té menys importància, hi ha menys imposicions, el tema idiomàtic és més lliure, en fi, sí.
També és veritat, sí. I ara, això no ho tenim previst de pensar, però he pensat que les conseqüències d'una determinada educació, perquè encara no ho vulguem, és veritat que hi ha hagut una tendència al paidocentrisme, no? Al centrar-nos en l'alumne menys que en l'escola, vulguis que no. Uh-huh. I això té algunes coses positives, també unes coses negatives, no? La generació de l'Oxe, jo sempre dic, el que venen és que admiren a veure què tens per oferir-los, no? Què els deu al món. Uh-huh. I això ha arribat a la universitat ja fa un temps, i això d'alguna manera ha provocat que la universitat es secundaritzés, per dir-ho així, no? O sigui, els alumnes arriben tan tendres com abans arribant al batxillerat.
Inclús diria que des que s'està aplicant el Pla Bolònia a la universitat, aquest risc de perdre graus de llibertat de càtedra també existeix, no? Perquè s'ha d'homogeneïtzar, s'han de fer processos de coordinació, te fan fer guies docents, on has d'explicitar el que s'ha de fer durant tot el curs. En fi, hi ha distints instruments que marquen un camí cap a lo que és secundària, efectivament, sí, el que està passant en secundària. Sí, no ha arribat 100%, però sí, el camí està marcat.
Anem a recuperar un dels punts que vosaltres formuleu i que m'agradaria preguntar-te d'una manera més explícita, no? Que és la figura del mestre. Del mestre, uh-huh. M'agrada molt fer servir aquesta paraula, tradicionalment es distingint dels professors de secundària i els mestres de primària, però és una desviació semàntica perniciosa, no? Perquè el bon professor, que ho som tots, des de P1 fins al doctorat són professors, i alguns uh-huh. professors aconsegueixen ser mestres. Quina, uh-huh. quina és la vostra idea de la figura del mestre?
Hombre, la figura del mestre, pues, lògicament, molt valorada, no? En el sentit de que jo crec que és aquella persona que arriba realment a l'ànima del disseny, de la persona que s'està formant, que li marca, que li obri portes i que li marca pues, tot un ventall d'opcions que seran vitals i que li duran a sequies. No? Jo crec que la figura del mestre, no, en fi, molt de nosaltres han tingut mestres d'aquests que recordem de tots els nivells i que són persones que formen part de la teva vida d'una forma que va molt més enllà de l'escola, no? Que comparteixes i que t'agrada veure i t'agrada compartir els fets importants de la teva vida amb ells. Sí.
És una essència, diguéssim, el professor no només ha d'ensenyar, sinó que ha d'obrir-se la vida dels alumnes, la seva vida, la vida dels alumnes. Això em sembla que és un fet, diguem-ne.
És un fet, és un fet. I de qualque manera, és qui també demostra que viure és bo i que viure és... En fi, que se pot fer amb alegria i que pots tenir confiança en tu mateix. Això jo crec que és importantíssim dins la figura del mestre.
Dels grans debats, bueno, dic grans en un sentit previst, però de fet més aviat són petits debats en el fons de l'educació, com o sigui, el debat de les noves tecnologies, que si tablet, si no tablet, l'escola inclusiva no fa gaire, la ministra va fer unes declaracions molt desafortunades sobre l'escola inclusiva i em sembla que, si no recordo bé, era una filla d'un diputat que tenia la síndrome de Down. Diguem-ne, de totes aquestes modes que ara ens ataquen, diguem-ne, quin judici teniu? Sem ordenats. Per exemple, les noves tecnologies, com ho veieu?
Bueno, les noves tecnologies, evidentment, ajuden molt i poden contribuir molt. El que passa és que en moltes ocasions agafen protagonisme per si mateixes. I aquí és on nosaltres pues, discutim aquesta realitat. Perquè, a més, si volem que els coneixements puguin arribar realment a penetrar les persones necessiten un temps de pair, necessiten un temps per assimilar-los. I moltes vegades les noves tecnologies duen una rapidesa i una immediates que fa que sigui més complicat. Ajuden, però no han de ser l'objectiu.
Mira, això em recorda una cosa, també parlant, quan parlaves del pla en Bologna, una de les grans pèrdues per mi del sistema acadèmic universitari és passar de les assignatures anuals a les assignatures semestrals.
Com Claríssimament.
Com si no, la càrrega docent ho fos tot. I, de fet, el temps que passa entre classes és més important per la classe que la classe mateixa, diguéssim, el que vas assentant i donant voltes sobre allò que t'explica. No? I si estàs 6, diguem-ne, 8 mesos donant-li voltes, arribes a més llocs que si estàs 4. Mesos, no? No sé com ho veus tu com a professor universitari.
No, tal qual. Tal qual. El subscrives 100%. 100%. Hi ha coses que necessiten un determinat temps i aquest temps s'ha de respectar. No se pot fer menys temps ni se pot allargar més. Ha de tenir la seva dimensió. Sobretot temes que són complexos i que pues no són intuïtius. Jo diria que de vegades són hi ha temes universitaris, l'economia mateix, que té molt d'elements que són pues, antiintuïtius, no? Que necessites fer la reflexió de totes les conseqüències que passaran. I això requereix un temps. És una forma de pensar que no se pot fer d'un dia per l'altre.
De l'altre tema, intento ser ordenat, ja has vist que molt ordenat no soc, però...
Bueno,
això de l'escola inclusiva, és a dir, perquè abans has dit una cosa que és molt interessant, al meu entendre, és, no? Si intentem igualar de tot, el que acabem fent són injustícies, perquè al final la justícia no és a tothom igual, sinó a cadascú el que necessita, no?
Efectivament. Aquesta seria també la reflexió perfecta de lo que nosaltres pensem d'aquesta temàtica. Nosaltres, una de les coses que intentem pues, fer veure és que l'homogeneació total i absoluta de tot que te du a lo que estem, pues, de qualque manera, programant el govern nacional i en el nostre cas també és autonòmic, de pràcticament de que te donin fet quina serà l'escola a la que pots anar, crec que és un error immens perquè mos du a que la gent que és diferent pues no pugui seguir els mateixos ritmes i la divisió social s'aprofundeix en claredat, vamos, en evidència. Nosaltres ho veiem en segons quins llocs de la ciutat o en segons clar, fracàs, les dificultats, són molt més grosses perquè se vol fer exactament el mateix, perquè se pensa que la inclusió és un objectiu en si mateix, quan és inclusió hauria de ser una inclusió, en tot cas, social, no escolar. No? En aquest sentit, nosaltres intentem fer veure que les necessitats són diferents i que cada persona ha de tenir cobertes aquestes necessitats.
Sí, això és una... Permeta'm una reflexió. Diguem-ne, sempre he pensat que el pitjor que pot passar, i ara et preguntaré també per la qüestió política, no? El pitjor que li pot passar a l'ensenyament és una autoritat acadèmica que sigui ben intencionada i mal informada, diguéssim, no? La ingenuïtat és molt pitjor que la maldat, m'atrevia a dir, perquè genera efectes colaterals demoladors, no?
Sí. Jo ho comparo amb el que parlàvem al principi d'economia, no? Les conseqüències no intencionades, no? La intenció segurament és bona, però les conseqüències són radicalment diferents a el que s'està intentant fer. I això passa també en el món educatiu. I clarament, també aquest punt de desigualtat clarament està passant. És una cosa evident. És vera que el món educatiu, per nosaltres li falta també un altre punt més que no ha sortit en el debat, que és el de la transparència.
Interessant,
que la informació que transmeten els centres, que se transmet dels diferents aconteixements que passen en el món educatiu, haurien de ser més fàcils d'arribar a ells. Per exemple, conèixer quin és el grau d'èxit que té un centre o que té un altre, quina extracció dels estudiants té, en fi, totes aquestes informacions que poden ser rellevants, nosaltres pensant que tindrien que ser més assequibles per part del públic en general i la gent que ens dedicam a això en especial, no? Que en canvi no ho és. No ho és de cap manera. Vull posar un exemple.
Un exemple. Endavant.
Nosaltres volíem conèixer què passava en la qüestió idiomàtica a Balears, no? Perquè tenia la sospita, pues, el que he dit antes, que el castellà estava totalment arraconat. Varen demanar els projectes lingüístics, que són obligatoris dels diferents centres, i ens van trobar més de 2 anys perquè la conselleria posava tots els entrebancs del món a entregar-nos i perquè van tenir que recórrer a institucions que diguessin d'autoritat superior perquè això se fes realitat. Perquè accedir a aquesta informació era pràcticament impossible.
No, de fet, això, i aquí crec que hem de... reconec que hem de fer una mica d'autocrítica, diguéssim, perquè és veritat que una de les tradicions de l'escola és percebre els pares com una institució que no ha de passar de la porta, diguéssim, no? Que s'han de quedar a la porta.
Sí, sí.
Hi ha alguns comportaments de pares i algunes pretensions de pares que, en certa manera, ho justificarien, però, per una altra banda, això em dic, no? Si el que fas està bé davant dels teus alumnes, està bé davant dels pares i està bé davant de la tele, diguéssim. Ara, amb tot això de la pandèmia que hem hagut de retransmetre moltes classes, alguns professors estaven com inquiets. Això ho poden veure a casa? Dic, sí, exacte, ho podem veure a casa. Efectivament, que és que fas alguna cosa que no haurien de veure els pares a casa? Perquè si fas alguna cosa que no haurien de veure, no l'has de fer. No? I si ho fas bé, que mirin i que aprenguin, també, per dir-ho així. No?
Efectivament.
És veritat, això. També és veritat que requereix, diguem-ne, uns nivells alts d'autoestima, de consistència, no? Bé, miri, jo penso això, faig això, crec que és el que ha de fer. Jo sempre ho dic a les famílies que van a la meva escola, nosaltres no negociem el nostre model educatiu. Informis bé, decideixi si és el que li agrada, i si li agrada, ha d'entrar amb un cert grau de complicitat i amb un cert grau de confiança en nosaltres, no? Perquè, si no, no ho podem treballar. Un alumne té 3 factors per ser educat, no? L'escola, la família i ell. Si d'aquests 3, n'hi ha 2 que estan d'acord, és possible educar. Si d'aquests 3 n'hi ha 2 que no estan d'acord, no és possible educar. Tal qual. Diguéssim. Per això és tan important escollir una bona escola i tan important, diguéssim, que la família s'alini amb l'escola. No? Es pot discutir tot, es pot discrepar de tot, podem trobar consens, però al final o parteixes de la confiança, tenim un problema, no?
Sí. No, pues, és vera que hi ha d'haver una confiança i és vera que aquesta relació s'ha de fer de caràcter... amistós, per dir-ho de qualque manera. També. Però també és cert que hi ha tota una sèrie de dades que serien rellevants des del punt de vista organitzatiu que són molt males d'accedir a elles, no? I una mica més de transparència, pues, crec que és absolutament necessari per rendir aquestes mínimes comptes, no tant en els pares, sinó, com diguéssim, en els que ens dedicàvem en aquest món i necessitàvem doncs, debatir amb un determinat material, i aquest material és estadística.
Però, clar, això inclouria, no?, plantejar un món educatiu que es basés més en la llibertat, i això les autoritats actuals, diguéssim, els posa molt nerviós, de tots els colors, perquè amb això, diguem-ne, hi ha determinats partits més liberals que quan governen tampoc són tan liberals en el món educatiu. Sí. Que volen és controlar l'escola des d'un altre costat, però controlar-la igual.
Sí, efectivament. Se trata bàsicament d'això, de tenir més graus de llibertat. En principi, per part dels propis docents, no? I també per les famílies i els pares que tenien a escola. Però sobretot pels docents. Sobretot pels docents.
Una darrera pregunta. Ens queden molt pocs minuts ja, però sí que volia preguntar, aprofitant la teva experiència política, a més en un partit concret, diguem-ne, com veus, diguéssim, les preocupacions... la preocupació educativa en el món polític, ara t'ho pregunto, no com jo podria pensar des de fora, mitjans, no, tu que has estat, diguéssim, en despatxos, per dir-ho així, la percepció que tens és que als polítics realment els importa l'educació o no? Quin judici ens podries transmetre?
Tot el que sigui prudent,
naturalment.
Sí, inclús la nostra formació, que veu que ha determinats, i això sí que no són iguals tots, hi ha determinats partits polítics que han posat un èmfasi molt gros en l'educació, perquè de qualque manera pensen que és una forma de que les seves idees puguin penetrar en el cos social. No? I m'estic referint clarament, i ho diré de forma clara, als nacionalistes. La resta jo crec que li dona importància, però en moltes ocasions no se n'adona o no és capaç d'entendre la rellevància que té el món educatiu. Jo crec que li donen importància, que el situen allà a un lloc elevat, però que no arriba en el nivell real de la importància que té dins una societat complexa, una societat que necessita que la gent tingui molta formació, que necessita que la gent sigui responsable, no arriben. Més aviat aquest caire de golosina que pot acostar la gent a les meves idees, no?
Sí, d'enginyeria social, clarament.
D'enginyeria social, efectivament.
I una reflexió m'agradaria fer, no? Veient tot el que, tal com parlaves, clar, de vegades hi ha una certa preocupació per l'educació, que és l'educació com un futur econòmic, és a dir, l'educació com a instrument, diguéssim, pel progrés econòmic, material, diguéssim. Però tu, quan has estat parlant d'educació, has estat constantment parlant del subjecte, de la formació, de la llibertat, de pensament, etc.
Efectivament.
M'ha agradat molt, i ho volia subratllar, diguéssim, no? Que a més, venint d'un economista, té, si m'ho deixes dir així, un mèrit especial.
Sí, no, de vegades pensen que estem pensant tot el dia en dòlars, no? Sí. Gens i coses així, no. Però és cert, la primera fortalesa que cerques, i com a pare, quan penses en quina educació vols en els teus fills, sobretot és que puguin ser capaços de tenir autonomia i pensament propi, que no s'hagin dur ni per modes ni per formes de pensar d'aquestes del group thinking, que de vegades pot tenir la seva cosa i poden ser interessants, però no sempre, no? I que l'eina que els farà fort per fer front a les dificultats de la vida i per aprofitar tot el bo que té la vida. No? I en aquest sentit, l'educació, jo crec que aquest és el primer paper, que a més, de forma derivada o de forma de segona derivada, millor dit, segurament durarà un cert benestar econòmic, probablement, no? Si un té confiança en si mateix, probablement podrà guanyar-se la vida més fàcilment que no la té.
Sí, sí. De fet, el paral·lelisme amb el món escolar està claríssim, eh? Un ha d'estudiar per saber, no per aprovar, però si estudies per saber, aproves.
Efectivament, d'aquesta és idea. Sí.
Josep Ignasi Aguiló, moltíssimes gràcies per la teva presència al nostre programa. Ha estat una reflexió molt interessant. Us agraïm molt la iniciativa de Plis Educació i que ens l'hagis explicat. Moltes gràcies i molt bona nit.
Pues molt, Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I l'equip habitual del programa ens acomiadem, el Toni Vivet al control de so, la Maria Elena Vélez a la producció i el Raül Adams i el Jordi Cabal a la presentació i a la direcció del programa. Fins a dimecres, si Déu vol.